carrer he vist una pizzeria. Hi podríem anar a dinar.
Una pizza, que bé!
Una pizza! Pizza. M'encanten. Però què coi és això?
Qui posa bròquil en una pizza?
No puc més, jo plego.
Enhorabona, San Francisco! Us heu carregat la pizza! Primer els hawaians i ara vosaltres.
Bona nit, benvingut una setmana més al canal des del sofà.cat. Avui tenim una setmana més a la Ril, la nostra col·laboradora.
Hola.
I avui ens acompanya la gent de Star Trek en català, Ignasi, que ja s'ha passat per aquí. No, és merda, hola. Sempre em diu un ningús perfecte sí. I no sap ningú.
Masses ningús, eh? Sí, 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 ja, vam, sí. Ja vaig passar aquí amb el ningú no és perfecte i avui amb la Star Trek en català.
I el Marc, que és el primer cop que es passa per aquí.
Què tal? Com esteu?
Bé. Avui portarà més la Rim, perquè jo, com ja he dit abans de començar, ja sou segurament més un de vosaltres. No he vist mai res de Star Trek. No perquè sigui... Odi, perquè sigui molt fan de Star Wars, sinó perquè no he trobat el moment, perquè hi ha moltes pel·lícules, moltes sèries, i no sabria ni per on començar. Així que avui potser entre tots en com penseu de començar a entrar en aquest món.
Doncs mira, precisament amb l'Ignasi i el Sergi, com que sabíem que hi havia gent com tu, heretges de la vida, que no heu vist mai a Star Trek, jo diria que us hauríeu d'escoltar, si no el primer, com a mínim el segon capítol que tenim del podcast. Perquè allà precisament el titulem Com començar a veure Star Trek, o alguna cosa així era, eh?
Mm. I a més, una de les coses interessants era que plantejàvem diferents itineraris, no? És a dir... A vegades també en funció de la persona o el que més t'agrada i dius, per on començo, no? Què és el que més pot encaixar, segons sóc jo, a l'hora de veure un producte de Star Trek? M'agrada molt l'animació, començaria per aquí. M'agraden més les coses clàssiques, la televisió clàssica, per allà. O m'agrada més la televisió moderna, no? Aleshores, depèn del que t'encaixi, doncs proposem diferents maneres de començar. O allò que no t'atabali, no? Perquè a vegades és veritat que en productes d'aquests que tenen més de 50 anys pot atabalar algú que no hagi vist mai res.
Sí, una mica sí. Bueno, teniu un podcast que és de Star Trek. Expliqueu una mica de què va, com va començar la periodicitat i tot això del podcast. Perquè no us preguntaré què parleu, perquè òbviament ja ho diu el títol. Vull dir, no crec que es parli de Star Wars.
Bueno, de moment hem anat parlant només de Star Trek, però no sé, tot es pot plantejar, no? Això comença fa pocs mesos, a l'agost. A veure, aquí s'ha de dir que els veterans parlant de Star Trek són l'Ignasi i el Sergi. Ja fa anys i panys que tenen els seus canals, entre el Ningú no és perfecte i el Coses de Star Trek, no? que ells han anat parlant i, per tant, jo era un oient més que em vaig anar fidelitzant. I sí que és veritat que doncs, arran d'entrar una mica en comunitat i també algun dia d'anar a alguna de les activitats que ells organitzaven i conèixer-los, no? Doncs va sorgir també una mica la idea de fer aquest projecte. No es parlava de Star Trek a la xarxa en català més enllà del que feien ells, no? I sí que és veritat que ells ho tractaven més des d'un punt de vista d'actualitat, no, Ignasi, i d'una mica de les emissions que anaven succeint ara a Star Trek a mesura que s'anaven fent. Però bueno, també vam optar per fer una didàctica, no, de Star Trek, perquè també hi hagués gent doncs, com tu, Àlex, no, que s'hi pogués enganxar sense por i que pogués conèixer una mica la franquícia.
I ara, mentre explicaves això, tenim ja connectat el Sergi. Bona nit. No et sentim, Sergi.
Ara sí.
Ara sí.
Ara.
Perfecte. Bones. Què tal?
Què tal?
Bé, ens estàvem explicant una mica com va néixer el vostre podcast i...
Molt bé.
I el que hi podem trobar. I...
També venia una mica per aquesta enyorança de veure Star Trek en català, no? Enyorança que, per desgràcia, perdura, perquè nosaltres som d'una generació, la generació que veiem Star Trek als anys 90, no? Teníem una edat, érem més joves que ara, no? Érem adolescents dels 90, I per nosaltres Star Trek sempre ha estat en català. Vull dir, jo no associava no veure Star Trek en cap altre idioma que fos el català. A més, el doblatge de TV3 de la nova generació és absolutament mític, no? És un dels... Bueno, una sèrie magníficament doblada, fins i tot un actor tan difícil com és Patrick Stewart, la baguassa del Joan Crosas, vull dir, hosti, era esplèndida, no? I vam aprendre molt amb aquell doblatge. Aleshores, clar, tot això s'ha perdut per temes de drets, les plataformes no han incorporat mai el doblatge, ja no parlo dels DVDs i Blu-rays que han sortit amb els anys, perquè això ja sembla gairebé utòpic. Però ara que tenim una plataforma que és Sky Showtime, on serà el paraigües de tot Star Trek, què costaria, no? Incorporar tot aquest doblatge que, bé, en Marc ho sap perquè ho està intentant i jo també he fet arqueologia d'aquesta que a vegades no es pot explicar, de com trobar o com escoltar...
Hem anat als baguls, a buscar els VHS aquests sí. Que teníem gravats a l'època.
El dia que es va anunciar, que Paramount va anunciar mentint, que això és una història per un especial, mentint, dient les 7 temporades per primera vegada en espanyol de la nova generació, i la setena no està en espanyol o està en espanyol neutre, ens vàrem posar les mans al cap en plan, com pot ser que Paramount Espanya en aquell moment no contactés amb TV3 per aconseguir, per comprar, entre cometes, el doblatge que es va fer en català per incorporar-ho com a pista d'àudio. Inclús, amb alguna convenció, vam aconseguir parlar amb algun responsable de TV3 i va dir que ells els doblatges en català normalment els regalaven, vull dir que no cobraven. Llavors, com és que no has fet l'intent de preguntar-ho, cobrant o no cobrant, regalant-ho o no regalant-ho, però no es va fer ni l'intent i és una pena.
I en tot cas, el podcast, el que sí que hem intentat des del principi, doncs és això que dèiem, no? Que sabent que hi ha aquest doblatge, sabent que hi ha una comunitat molt gran, que jo, personalment, és a dir, no n'era tan conscient fins que vaig començar amb el podcast, perquè sí que és veritat que jo estava en comunitats trequis més a nivell espanyol, per entendre'ns, però i fins i tot amb companys sud-americans, etc, però no era conscient de la comunitat que hi havia aquí a Catalunya que es va iniciar amb les emissions de TV3.
Hi ha el baby boom dels 90, trequis dels 90, i som aquell baby boom trequi.
Moltíssims.
Sí,
i això ens ho hem proposat. Això ens ho hem proposat també en la mesura del que hem pogut, i de moment ho hem vingut aconseguint, no? que és aconseguir anar introduint doncs, talls i elements del doblatge del doblatge en català, de les sèries, de les pel·lícules que hem anat tractant, no? En el podcast, en els capítols. I fins i tot hem rebut molt bona acollida d'això, no? És a dir, comentaris de gent que li agrada tornar... Aquestes mítiques veus que de l'Ignasi li agrada tornar a sentir-les.
Però és el que comenteu. És el que comenteu, perquè... No, dic que els treguis som uns bitxos raros molt minoritaris, però el que estan comentant els meus companys és exactament el mateix sentiment que té la gent que va descobrir el manga gràcies a Bola de Drac, per ficar un exemple en català, i que no sap consumir el manga si no és en català. Vale, vull dir, o que prefereix el manga en català. És el mateix sentiment,
O Harry Potter, o...
Sí. Ja ha sortit Bola de Drac.
Sí, ho he tenit de sortir.
De fet, jo soc, bueno, jo era molt més petita, no? Que no era adolescent quan vam fer la nova generació de TV3, però la meva mare és molt trequi, llavors jo a casa ho veia. I ara aquests dies, com que sabia que havíem de fer aquest directe, vaig dir, començo a veure la de Picard, la nova, que està a Prime Video, i se'm fa estrany, perquè vull dir, sí que les pel·lis noves, les de l'Abram, sí que les he vist en castellà, i per tant, doncs, m'és igual, però Picard sí que se m'ha fet estrany sentir-ho en castellà, és aquella cosa de... Com dius, com amb molts animes de quan jo era petita, que si has sentit-los en castellà, per mi no està bé. Hi ha alguna cosa que no està bé si no és en català.
Sí. I parleu de TNG en català. Abans hi havia la sèrie original, que també va ser un gran doblatge, amb molt bons actors.
Mentre parlàvem, s'ha subscrit una persona, però no puc dir qui és, perquè em surt un subscriptor més, però no em surt qui és. O sigui que, em sap greu, ets la millor persona del món. Animo a la resta de gent que també subscrigui, però no em surt qui ets.
En qualsevol cas, els trequis estem bastant acostumats ja a escoltar Star Trek en qualsevol idioma. Eh? Això també em feia conya amb algun convidat que ha passat pel podcast que per poder veure Star Trek es feia portar vídeos d'Itàlia, d'Alemanya, d'altres llocs on sí que l'emetien.
Jo em vaig apuntar a l'Escola Oficial d'Idiomes a estudiar alemany per poder veure Star Trek des de la televisió alemanya, perquè no tenia altra manera de veure Star Trek quan aquí no s'emetia.
La meva mare comprava els DVDs de Voyager a França i els veia, o amb neutro, n'hi havia alguns que eren amb neutro, perquè el meu pare francès no l'acabava d'això, jo ho trobava horrible, amb neutro era una cosa, no vaig veure mai Voyager perquè amb neutro em semblava horrible, però ells ho veien en francès i amb...
Hòstia, però t'hi acostumes, al neutro aquest? Vull dir...
No,
t'acostumes.
A veure, quan no et queda més remei, tu mires i al final, fins i tot, ja reconeixes les veus, però és raro, és molt, molt...
Jo em vaig acostumar a l'Alemanya, imagina't. Anava dient, das ist klar.
Molta gent veia Voyager també en italià, en un canal satèl·lit d'Itàlia que arribaven aquí d'Estrangis.
I les excursions a la Gigamesh, que eren també típiques per comprar els VHS.
També. I ara parlant de diferents llengües, podríeu dir quines pel·lícules, si s'ha doblat alguna, i quines sèries s'han doblat al català, però malauradament no es poden veure a cap lloc legalment o fàcilment, diguéssim? Sabríeu dir quines s'han doblat o no?
Pues en sèrie de televisió diria que la sèrie clàssica, la nova generació i...
No, la nova generació fins a la sisena temporada.
Sí, correcte, que la setena mai va arribar ni a TV3, ni a Telemadrid, ni a Telegalícia, etc. I fins la cinquena temporada, la quarta cinquena de Star Trek Voyager.
Quarta de Voyager.
Que la van emetre a TV3 i diria que ja està.
I llavors les pel·lícules, que diria que de la primera a la sisena... Sí que va haver-hi doblatge en català, perquè les va passar a TV3, les passava a TV3, però les de la nova generació i les d'Abrams diria que no han passat mai per TV3. Diria.
No. Com a mínim, doblatge no en tenen.
Tenen bon criteri, aquest de TV3.
Hala, vinga.
Mira, pensant que ho he picat.
Ja pots marxar, Sergi.
A mi no m'han agradat les pel·lis de l'Abrams. Clar que sí. No és una sèrie original, òbviament, però jo trobo que és una bona forma de que la gent de la meva generació, sobretot, conegués Star Trek i no... Jo em sap greu, jo sé que us agrada molt i tot això, però una sèrie original és molt cutre. Perquè és de l'època, no? Però llavors, clar, jo que estic acostumada a coses com molt més modernes, veus allò i dius, és que és tot cartó en piedra, és tot molt cutre. I les pel·lis era com una forma modernitzada d'entrar amb el punt i tot això, però...
Pensa que és a dir, jo que sóc molt trequi penso com tu amb el tema de la sèrie original, el que passa és que al final a mi m'agrada i tal, però ho penso igual. I de fet, amb la pel·li d'Abrams, ara que no em sent el Sergi, la pel·li d'Abrams, la primera, jo sóc dels que pensa, i em cauen molts pals per dir-ho, que amb aquesta nova moda de les repreqüeles estranyes que s'estan fent des de fa uns anys, aquesta mena de rebuts, preqüeles, seqüeles que barregen tot, jo sóc dels que pensa que la pel·li d'Abrams del 2009, si no és la millor, és la de les millors repreqüeles, aquestes rebuts que s'han fet, perquè queda tot molt ben lligat. És a dir, van aconseguir... una història molt treballada, que quedava tot dintre del cànon de la història de Star Trek original, però alhora s'inventaven una de nova, i això és molt difícil. És molt difícil de fer, com s'ha demostrat, per exemple, després amb altres bodrios com Star Wars, les últimes noves Star Wars, que no tenen res a veure.
No, de fet, Abrams va inventar aquest concepte de fer el reboot, que no era un reboot, un fals reboot, o... Bueno,
mira, pensant-nos donen la raó.
Muntar la seva història sense trencar l'original, no? Ni canviar res.
Sí, perquè apareix Leonard Nimoy interpretant a l'Spock de tota la vida, és a dir, i s'acaben trobant els dos Spocks, no? O sigui, no... Perquè molta gent estava preocupada. Què significa? Que esborra l'Star Trek anterior per... No l'esborra, sinó crea una realitat alternativa a la qual cosa no estàs lligat amb arguments i pots explicar històries noves... i al mateix temps pots fer servir el llegat si el necessites. No? És molt intel·ligent el que va fer JJ Abrams en allà.
I aquesta és una constant, entre els trequis. Els trequis són molt friquis de... del cànon i del que s'ha fet i del que s'ha fet s'ha de mantenir. No nosaltres, precisament, perquè jo crec que nosaltres sí que ens preocupa el cànon i el que s'ha fet i tal, però també pensem que està una mica més, no, al servei, és a dir, que ha de ser una mica més al servei d'una bona història, però en general la comunitat trequi és molt friqui d'això. De no em toquis el que s'ha fet i si ho fas, fes-m'ho molt bé i de forma molt excel·lent, perquè si no som molt puristes amb això.
Mira, l'Anna Canudas pel xat diu que Picard havia d'estar en català, que Prime ho podria haver doblat. És la més activa amb diferència ara mateix al xat, deu ser una bona trequi també.
És ma mare.
Ah, vale.
És ma mare, és la...
Llavors sí, és una bona trequi, sí, sí.
Jo crec que és un somni que ens hagués agradat. Jo som molt fan de la versió original, perquè com que també amb aquest desgavell de doblatges i tal, doncs, i no m'ha encaixat el doblatge en castellà de Star Trek, excepte les pel·lícules, crec que les 6 primeres pel·lícules, el doblatge en castellà, l'original està molt bé. Jo les sèries, i sempre ja les he vist en versió original subtitulada, sempre, perquè ja he estat incapaç de veure la nova generació, Picard, veure la doblatge en castellà, se'm fa molt raro. No...
És que la nova generació és que inclús cada 2-3 temporades canviaven les veus de tothom.
Sí.
Perquè van tenir molt merders amb els estudis i no sé què, i així és complicat enamorar-te de veus.
I de Star Trek? Quina, bueno, potser serà difícil que em pugueu dir una, però quina és la vostra pel·lícula preferida de Star Trek?
Oi, no, sí que podem, i tant.
Sí?
Bueno, home, és que depèn del dia, dius una o l'altra.
N'hi ha 13 pel·lis.
Jo crec que tots tres coincidirem bastant entre Star Trek 2, la ira de Khan, i First Contact, no? La primera, bueno, la segona de la nova generació.
Sí... Jo afegiria Star Trek 6, és a dir, el top 3 seria Star Trek 6. Llavors, depèn del dia...
Van canviant les posicions, però es mantenen les 3.
Home, i Star Trek 4 jo crec que és la pel·li per excel·lència que agrada a tothom, trequis i no trequis.
No poden quebrar totes.
No, però les balenes mai han estat igual després d'aquella pel·lícula.
A mi de petita m'agrada molt aquella pel·li.
Clar. Sí, senyora.
I l'altre dia ho comentàvem en el podcast que Star Trek 4 és una pel·lícula que a mercats internacionals es va vendre sense l'Star Trek al davant. És a dir, es va vendre com a missió en salvar la Terra o el que sigui. Sí. Precisament va ser l'èxit també internacionalment.
El primer clickbait de la història per aconseguir clics, gent que anés al cine...
No, però sí, això sí. Ha perdurat encara amb el temps. És a dir, Star Trek, com que aquí doncs, ha funcionat una mica d'aquella manera, sempre han intentat tapar o el nom en petit o en els cartells. Jo recordo, per exemple, el cartell de la segona d'Abrams, Into the Darkness, que el cartell era una foto ben gran de Benedict Cumberbatch amb un món que semblava catastròfic. Dius, però què t'aboca això Star Trek? No t'aboca absolutament res. És intentar amagar la marca... per vendre Cumberbatch o vendre altres coses.
Què passa amb les balenes de Missió Salvar la Terra? Perquè a l'Anna també li agraden i també la ira de Khan. Jo és que no l'he vist, no sé, vaig a buscar a veure.
Bueno, l'ira de Khan, que en català la van titular com la còlera del Khan.
Sí.
Del Khan. És la millor pel·lícula de totes. O sigui, en quant a guió i... És un pas a la maduresa.
Això és discutible.
No, absolutament. A veure, una cosa és la millor pel·lícula i l'altra és la que t'agradi més.
L'altre dia ho deia per algun lloc. Els que situeu la còlera del Khan a la primera posició és perquè esteu enamorats dels pectorals de Ricardo Montalbán. Això no té dubte.
I això, per suposat, però a banda dels pectorals, el guió de Nicholas Meyer és excel·lent. És una pel·li que té un guió d'aquells que amb una classe de cinema de guió és per estudiar-lo de lo bé que està fet. Vull dir,
I sempre també tenim la mateixa coletilla amb aquesta pel·lícula. Si no passés a l'espai i passés amb un portaavions o amb un submarí o qualsevol altre vehicle terrestre, no futurista, és que funcionaria igual. Aquí l'únic futurista que hi ha en aquesta pel·lícula és que sí, que hi ha un dispositiu Genesis, que no sé què, no sé quantos, planetes, etc etc. Però la història entre el bo i el dolent de la pel·lícula està molt bé. No
sé. Clar, jo aquí l'únic matís que els hi poso a l'Ignasi i al Sergi és que jo la Ira de Khan la vaig veure més tard, perquè les vam veure, cadascú les veu com les veu, jo les vaig veure desendreçades. Llavors, una de les primeres que jo vaig veure és la Star Trek 6, aquell país desconegut, que també és el Nicholas Meyer, del mateix director, i que de fet funciona gairebé com en molts aspectes, com una continuïtat molt directa de la Ira del Khan i de les pel·lícules posteriors, no? Per diversos motius argumentals. I a mi la Star Trek 6 és una pel·lícula que, a més, d'alguna manera simulava, no? Estava basada molt en la història de la fi de la Guerra Freda, aquesta que hi havia entre els Estats Units i els russos a l'època també en la que es va estrenar, no? I hi ha molts paral·lelismes perquè ja ho buscaven, això. I és una trama política d'espionatge, d'alguna manera, bé, espionatge potser no, però conspiranoica, amb els personatges un punt més crepusculars, però que alhora, diguéssim, aconsegueixen tenir unes sensacions fantàstiques pel meu gust. A mi em va agradar molt aquella.
No és casualitat que tinc el mateix guionista, barra director.
Exacte.
I què passa amb Star Trek Discovery? Que he vist... Ah. Que s'incorporarà...
Notícies d'última hora. Cuidao.
Sí, Discovery... D'última hora no, que té les 2 de la tarda.
Bueno.
Per nosaltres d'última hora, perquè no donàvem duro ni sabríem si la veuríem. Al final sí, la portaran a Sky Showtime i sembla que també en paral·lel a Estats Units. Vull dir que són bones notícies.
Sí. L'altre dia vam gravar l'últim podcast parlant en general de Star Trek Discovery i ja s'ha quedat desfassat perquè estem parlant de que no sabem on la veurem. Vull dir que és el podcast més desfassat que encara no s'ha estrenat i ja està fora
ja
de...
Ja va tard.
Sí, bueno. Sí. És una sèrie que és estranya. Té el gran mèrit de que després de més d'una dècada sense haver-hi Star Trek en televisió, no? Que l'Ignasi sempre diu és el seu mitjà natural, no? La televisió. Doncs després de més d'una dècada sense Star Trek a la televisió, Discovery va ser la sèrie que va reprendre aquesta tradició, no? I és una sèrie que està molt orientada a captar nous públics, perfils diferents als que hi havia fins ara a Star Trek, amb un ritme de producció doncs molt diferent, no? Amb un ritme més cinematogràfic, més semblant al de les pel·lis de J.J. Abrams i per tant, doncs, bueno, és a dir, és una sèrie diferent pels trequis, que a més canviava molts aspectes que nosaltres els trequis ja donàvem per sentats, doncs com han de ser algunes espècies, els Klingon, no? Com han de ser els Klingon, una espècie alienígena? Doncs escolta, va de ser així, no? Doncs Discovery els canviava. Com ha de ser una nau de la Federació? Doncs ostres, Discovery ho modificava. Com ha de ser un uniforme d'aquella època? Doncs ho modificava, no? I llavors, a més, s'ha centrat molt en personatges... amb traumes, amb drames personals molt xungos que normalment Star Trek no hi posava tant, no? No hi incidia tant. I això ha fet també que la comunitat Trekkie, doncs, els fans pròpiament Trekkies no acabin de veure la Clara, aquesta sèrie.
Sí, però també és la...
Molt feliç.
Sí que és veritat que és la primera sèrie que incorpora obertament una parella homosexual com a protagonista. A més, no són els secundaris, sinó que són personatges principals. Un és el metge de la nau, l'altre és l'enginyer en cap. Vull dir que ja és hora, no?, que productes mainstream també vagin normalitzant la societat i aquest futur idíl·lic de Star Trek, en el qual doncs, és idíl·lic també, en què no existeixen entre la humanitat cap tipus de conflicte social, racial, sexual, etc., quedés reflectit en pantalla que hi havia protagonistes que són LGTBI i reflectir-ho en pantalla, no? Discovery tindrà les seves coses, però té escenes de parella meravelloses, no? És a dir, l'altre dia també ho comentava, jo què sé, veiem aquí el doctor i l'enginyer, no? Tots dos a la seva habitació, al llit, discutint doncs, del dia a dia, com una parella normal, hosti, que el motor això, que aquest pacient a què, els dos rentant-se les dents davant del mirall com una parella d'enamorats, vull dir, això està molt bé, i ho ha portat Discovery, vull dir que també ha tret coses molt bones a aquesta sèrie.
Mira, pel xat us pregunten, i el que diuen d'una pel·li final de Discovery amb Filipa? És l'Anna qui ho pregunta.
Sí, no és una pel·lícula final de Discovery, sinó és una pel·lícula per un personatge que surt de Discovery, que és aquesta emperatriu, la Filipa Georgiou, molt carismàtica, que ha estat molt estimada. Igual que la segona temporada de Discovery va tenir el Capità Pike i van fer la sèrie Strange New Worlds perquè va agradar molt al fandom, amb aquesta actriu, tres quarts del mateix, li han fet una... S'està gravant una TV movie on veurem la seva evolució en l'univers no Mirai, no? Perquè aquí ja també ve d'un altre costat, d'un univers paral·lel, ve aquí, etc. I és una TV movie, sí.
I Rin, no sé si els vols comentar o fer alguna pregunta de Star Trek, si no, tancaríem aquí la tertúlia de Star Trek.
Bueno, més que res, si poguéssiu triar una de les sèries que no estan doblades en català, diguéssiu, aquesta és la que TV3 hauria de portar per reenganxar la gent, quina portaríeu?
Uf, si és per reenganxar la gent, ja no respondré el que volia respondre.
Jo tinc molt clar, Strange New Worlds. Per reenganxar la gent, sí. Ara mateix és el producte modern, ideal, perquè algú que no conegui Star Trek s'enganxi i li agradi. Jo crec que és perfecte per això.
Si és per tenir una bona sèrie de ciència-ficció, independentment de que sigui d'Star Trek, a la parrilla, Deep Space Nine.
Jo, ara, aquí, clar, abans amb l'Ignasi no ho dèiem. Depèn de com siguis, depèn del públic, si t'agrada l'animació, si no t'agrada. Ara, per exemple, hi ha dues sèries d'animació, hi ha més orientades per... una està més orientada per públic jove, adolescent, i una altra està més orientada a públic adult, que, per exemple, podrien doblar-se al català i serien collonudes per iniciar també...
Sobretot Prodigy, eh? Prodigy seria... Sobretot Prodigy. O sigui, en català seria meravellosa.
Hem de fer campanya sí. Que Prodigy acabi a l'X3.
Sí, perquè enganxaria la mainada d'una manera... És una sèrie que ho té tot, vull dir, està superbé. I, a més, t'explica Star Trek des de zero. És a dir, com pels nens, no? És a dir,
les què bases. És Star Trek? Sí.
Què és la federació, què són els valors, sí. El treball en equip...
I en canvi, jo sí que tinc dubtes amb el que deien de Strange New Worlds. A mi, jo crec que és una sèrie espectacular per ser doblada i per iniciar a la gent pels valors de producció, perquè és una sèrie moderna, el que deien, però, ostres, jo crec que Star Trek Discovery està construïda expressament per fer això i ho ha aconseguit, de fet, perquè ha portat un munt de nous trekkies a la franquícia, no? I més enllà de que Discovery jo crec que no és la nostra favorita, sí que no tinc dubtes de que agradaria bastant.
Lower Decks, diuen pel xat.
Aquesta és la sèrie d'animació per adults. Mm.
Sí.
Però aquesta hauria d'anar a X3 o hauria de ser...
La de nens, la Prodigy.
Sí.
Prodigy sí, el que passa és que Lower Decks és... A més de ser per adults, per apreciar-la realment, has de tenir un background de Star Trek potent. És a dir, has de ser molt friki perquè és on realment hi ha la xitxa.
Clar, és que és una sèrie que funciona a dos capes. O sigui, pels nouvinguts i pels que només busquen una comèdia o pel fan de Star Trek hardcore, no? Aleshores, si tu no has vist res de Star Trek, et perdràs una de les capes de Lower Decks. Pots disfrutar dels acudits, de les bromes i dels diàlegs, però et perdràs el 50% de la sèrie. Que pot ser que no te n'adonguis, que t'has perdut el 50%, perquè també està fet amb aquesta intenció, però te'l perdràs.
Vale. Pues...
I, bueno, que a una persona que, per exemple, diu que li agrada la ciència-ficció, però només ha vist com pues, les pel·lis més típiques, tipus Star Wars i tal, què li diríeu que li pot aportar veure Star Trek?
És fàcil aquesta pregunta.
Home, una millor vida, en general.
felicitat.
Menys problemes.
Però què es trobaran que no es puguin trobar a Star Wars?
Doncs un
Star Wars també és el típic.
Sí, un reflex més del nostre món, és a dir, també Star Trek és un futur aspiracional, és el que la humanitat aspira a ser. Star Wars és fantasia, aventures i ja està, no? I Star Trek és una altra cosa, és molt diferent. Sí que hi ha aventura, però hi ha una altra part més aspiracional, de valors, de moltíssimes coses.
Bueno, la resposta bàsica és aquesta. Star Wars és una space opera, no deixa de ser la història del bo contra el dolent, no? Vull dir, el camino de l'héroe, no? Que ja sabem tots de memòria. Star Trek, com totes les bones ciència-ficció, utilitza l'excusa d'una ràcia alienígena, d'una tecnologia futurista, etc, per parlar dels problemes de la societat actual. I no són de sèries d'ara, sinó les sèries dels 60, dels 70, dels 80 ja parlaven d'aquests conflictes. I ho maquillen amb aquesta ciència-ficció, amb aquesta capa de ciència-ficció. Star Trek aportarà això, una visió de la realitat, un missatge, una moralina i el somni de que un futur millor és possible. Encara que soni molt...
I, sí. I sobretot, molta capacitat de fer reflexionar sí. a la gent. Perquè imagineu-vos els grans problemes que tenim com a societat, ara ho deien, que si racisme, que si transfòbia, imagineu-vos qualsevol problema, qualsevol d'aquests és tractat a Star Trek de forma oberta, de forma directa, sense por, i permet reflexionar i permet, d'alguna manera, explorar aquesta humanitat, no?
I moltes vegades sense posicionar-se, vull dir que queda al final obert, és a dir, no és que hagin anat al sí o hagin anat al no, és que si han anat al sí, sempre queda el dubte de què hagués passat si hagués triat l'altra opció. I és una de les coses que té Star Trek. Per exemple, seguint amb l'exemple aquest, Star Trek Strange New Worlds, temporada 2, no recordo el capítol, té un capítol boníssim que encaixa amb això. Tota una societat viu amb una pau permanent, no els hi falta de res, una utopia perfecta a tots els nivells, a canvi de sacrificar la vida d'un nen, d'un infant. Llavors, què fas? Salves aquest infant destruint dècades, segles d'aquesta pau, d'aquesta forma de vida, o el deixes sacrificar?
Però Star Trek sempre ha sigut per parlar dels temes actuals, no? De fet, en Orígens, dius, als anys 60 alguna sèrie de la televisió, de ficció, hagués abordat el tema de la Guerra Freda entre Rússia i els Estats Units? No n'hi ha cap, ningú s'atrevia. Star Trek sí. Bé, els russos són els Klingons, la Federació dels Estats Units.
O I a partir d'aquí... No? Amb aquella raça que tenen la meitat negra, blanca, que lluiten sí. contra ells mateixos que tenen els colors canviats.
Vull dir. Sí, però és que la comparació amb els Klingons i la Federació sempre és aquí. Fins i tot la sisena pel·lícula, que és de l'any 91,
sí.
que estem en un moment doncs, de final de la Guerra Freda, havia caigut el mur de Berlín i tal. Tot això s'extrapola, metàfora, en el món de Star Trek.
Penseu que Star Trek té el primer petó interracial vist a la televisió. Per tant, això diu molt, també.
Entre quines espècies?
No, entre dos humans.
Entre el capità sí. i en Kirk.
Clar, de raça blanca a raça negra, clar, en un moment que la societat americana, doncs... Estava com estava, no?
Amb matisos. No és el primer petó interracial vist a televisió. És el primer petó interracial vist a
una sèrie
nord-americana, amb una sèrie nord-americana. Perquè això ja s'havia vist abans amb altres coses.
Però, bueno, important. Mira, els 60 ja abordaven els temes de la diversitat. També comentava.
És això.
Una mica el que estàveu dient. I bueno, tancaria la conversa de Star Trek. I comentaríem un momentet algunes novetats, més que reanunciar-les, perquè són novetats, molt novetats, i potser no les heu vist, o si les heu vist, no les heu vist en català, que és que ahir a la nit Prime Video va sorprendre afegint l'última pel·lícula dels Jocs de la Fam en català.
M'encanta el vídeo que ha sortit aquest matí de A cagar la via.
Sí, és una frase que... Que surt i que s'ha fet popular ràpid a Twitter. Sí. No sé si la vau anar a veure en altre moment al cinema, en versió original o en castellà.
Jo aquesta no l'he vista. De fet, vaig abandonar la saga, la tercera pel·lícula ja no...
Jo vaig quedar molt escaldat, eh? Jo sí que la vaig acabar, la saga, però... Sí.
Jo no, jo crec que vaig veure la penúltima, que la van dividir en dues parts i em va agradar tan poc que vaig dir ja, l'última, i és que i no l'he vista mai. Ja.
I jo la vaig veure al cine en castellà. Sí. Jo la vaig veure al cine en castellà.
Et va agradar?
La veritat és que no. A mi la saga original sí que m'agrada molt i aquesta vaig quedar bastant bé.
Jo em vaig quedar la segona, la saga original. No em va acabar d'atrapar la segona part. La primera va bé.
Sí, la primera no està malament.
Però la segona encara conservava una mica l'esperit de la primera, eh? Però, sí. Però just ja cap al final de la segona, que ja fan una cosa estranya, una giragonsa, i ja les següents ja canvien absolutament. Entenc que els llibres ja serien així, eh? No ho sé, però... Sí. Però
vaja. El canvi es va convertir en un messies i vull dir, això ja... No, no sé.
Sí, Kerrin, recomanes aquesta pel·li?
A veure, no sé. Si t'han anat a les primeres, mira-la, perquè potser sigui... T'explica l'origen de com es creen els Jocs de la Fam, no? Però a part d'això, sin más.
Vale. Bueno, la típica per un diumenge tonto, no? Llavors...
Encaixa amb el que s'explica del districte 13, que va ser com una mena de càstig perquè els altres aprenguessin, o connecta bé o no?
No es dura això, perquè això és abans.
Vale.
Bueno, no es dura. El districte 13 no. Ho anomenen i tal, però no acaben d'explicar. No expliquen tot el districte 13.
Però aquesta no té cap llibre al darrere, no entenc?
Sí.
Ah, sí?
Ah, no ho sabia. Val.
Sí, de fet, amb el nom, la traducció de Prime Video ha canviat el nom del llibre en català. No sé per què. Tothom es pensava que utilitzarien el mateix nom. De fet, aquí a la web tinc el nom del llibre, però a Prime Video l'han canviat. Es diu Cançó... Hòstia, ara no me'n recordo. Cançó de... No, tampoc és Cançó d'ocells. Doblatge català ho té posat, com ho diuen en català.
És una paraula superrara, eh? Sí,
espera, sí, per això me'n recordo. Hòstia, sí que ha penjat vídeos avui. El de doblatge català. A veure... No, és que ha fet tuits amb els dos noms. Aquí. Cançó de refials i serps. I el llibre és Balada d'ocells i serps. No sé per què han fet aquest canvi, però l'han fet.
Normalment a vegades és per qüestions comercials que pensen doncs, que vendrà més un títol que l'altre. Ja està.
O però en castellà no l'han canviat. El que referència a la pel·lícula és d'aquella raça del refial, vull dir, si és que és una raça, no ho sé.
No sé.
En castellà és Pájaros Cantores, perquè és l'ocell de la pel·li. Llavors potser sí. Per això Prime ha fet la traducció aquesta rara.
Pot ser. Bueno, una anècdota. I una altra així novetat d'avui és el Ritu HBO Max, un altre doblatge TV3 que HBO Max penja a la seva plataforma. Ara que s'han posat les piles, no és una pel·lícula de terror, no sé si algú de vosaltres l'ha vist. No?
Sí, jo la vaig veure fa
molt. Sí.
I què tal? Recomanada?
No massa.
Per què?
No massa. Jo, la veritat és que ja l'he borrat una mica de la memòria.
No la recordo gaire, tampoc.
Sí, jo l'he vist, però és d'aquelles que has vist i que ja te n'has oblidat completament. L'Anthony Hopkins crec que està com una mica sobreactuat també en aquesta...
Sí?
Aquesta, sí, és de, sí, sí, és d'aquelles pel·lis una mica alimentícies que feia... Sí. Tenia tota la fama aquesta d'Aníbal Lecter i aprofitava per fer papers que no acabaven de ser d'Aníbal Lecter però que podien recordar, no? I que el públic s'hi pogués sentir còmode. Em va fer un grapat durant aquesta època.
Vale, bueno. La deixarem aquí per als seus fans, llavors. I res, ara passem a la vostra llista de recomanacions, perquè no només mireu Star Trek, perquè m'heu passat una bona llista de recomanacions, amb una mica de tot.
He de dir que la llista l'he fet jo, eh? Vull dir...
Sí, tu sol? Els altres no han participat?
És que no ens hem pogut coordinar.
No ens hem coordinat.
Llavors, bueno, no passa res. Pues, Entre ara, els tres comenteu la llista i ja està.
Ara criticarem tot el que ha posat en Marc, i en Marc, quin mal gust que tens, fatal.
Sense cap dubte. Poden rajar de mi tot el que vulguin. Que...
Sí, ja, però bé, ja la primera em sembla ja una mala elecció, Marc. Ja...
Pues fem això. Jo dic el títol, ell diu perquè és bona i vosaltres critiqueu.
Vinga.
Va, la primera és 300.
300. Hòstia, no sé, jo recordo que em va impactar molt quan la vaig veure, sí que crec que és una pel·li de referència. Eh? La resta dels Zack Snyder ho podem borrar, en general, però aquesta la trobo molt de referència, molt xula.
I
no és molt llarga.
Està molt ben feta. Jo també, a mi també m'agrada.
Sí, bueno, aquesta està bé. Per ser des que Snyder...
Bueno, si la primera l'acceptem, va. La
sí, segona... sí. Home, això magnífica, aquesta sí, eh? Meravellosa.
Aquesta és excel·lent.
100%.
Bueno, pues, tampoc ho ha fet tan malament, veig.
No, aquesta és... Aquesta,
jo crec, és les pel·lis més xules de ciència-ficció que s'han fet els darrers anys.
És el dia de la marmota.
I que s'entén relativament bé, eh? No t'has d'esforçar gaire d'entendre-la.
Sí.
Home, Déu-n'hi-do, per això. És el dia de la marmota, però amb una pel·li d'acció amb Tom Cruise, no?
Mm. Bueno, a veure.
Sí, però està molt bé. Té escenes molt xules i sí. Molt ben feta, la veritat. Sí, sí.
Però tu l'has vist, sí, Àlex, aquesta?
No, aquesta no.
No l'has vist?
Ara pensat comentarem, no l'has vist, no sé què. És que a mi Tom Cruise em costa una mica.
A mi també, i aquesta em va agradar molt.
Sí. No m'agrada molt.
Però aquesta em va agradar molt.
Està basada en un manga, si no m'equivoco.
Crec que sí. Sí.
Sí. I ara n'estan preparant una segona part, o estaven dient que farien una segona part.
A veure, vaig a buscar-ho.
No sé si és... Mira, ho diu aquí, adaptació del manga d'Hiroshi Sakurazaka.
He de dir que el xat, de moment, l'Anna Carudes està d'acord amb el que anem comentant. Per tant, sí, bé.
Doncs pues, no trobo res, d'una segona part. Buscant aquí.
Millor, perquè no sé si cal, eh? Vull dir...
Jo no la faria. Però
entre Missió Impossible, crec que alguna cosa volia fer Tom Cruise.
Sí, jo no la faria, perquè és aquella pel·lícula que és molt rodona, tal i com està plantejada, i una segona part l'únic que farà serà espatllar-la. Però clar, doncs, al final Tom Cruise i Emily Blunt, rejuntar-los dona pasta. Per tant, si dona pasta segur que ho faran.
Segur. I ara pues, anem a la que segurament és la pel·lícula més destacada de l'any passat i la més recent que tenim a la llista, que és Barbie. Aquesta sí que l'he vist, eh?
Jo l'he escollit perquè tenia expectatives zero d'aquesta pel·lícula, però tot el que ha aconseguit en sales de cinema i fins i tot la pel·lícula en si a mi em va sorprendre bastant.
A tu et va sorprendre perquè no tenies expectatives. Molta gent va anar al cinema esperant trobar una certa narració, una certa cosa, molt Barbie, i el que va trobar jo crec que el va desencaixar bastant de forma positiva.
Pot ser.
Bueno, pues de moment els tres esteu bastant d'acord amb la llista que ha passat el Marc.
Bueno, Ignasi no ha dit res de Barbie, així que potser...
No, és que n'he parlat tantes vegades que...
Bueno.
Sí, bé, a mi no m'entusiasma, eh? O sigui, és una pel·li que m'agrada, però tampoc hi tiro coets. O sigui, m'agrada molt la Margot Robbie, trobo que està estupenda i crec que és el millor de la pel·li amb diferència, no? I té idees que estan bé, però també arriba un moment que la pel·lícula el concepte se me repeteix molt. I és una pel·li d'aquelles que el segon visionat no és com el primer, eh?
Va. Jo només l'he vist una vegada, no puc.
Jo també.
I passem a l'animació del revés. Crec que és l'única de Disney... que teniu aquí. Sí, és l'única de Disney. Què ens heu de dir del revés? A mi em va agradar, eh?
Molt guapa.
Molt xula, sí. Aquesta s'hauria de veure als col·les de forma obligada.
Sí. Ara sí. Em preocupa, d'aquesta sí que han fet una segona part i em preocupa, eh? Perquè...
Això és una pregunta.
És.
Que si l'han feta igual de bé, serà estupenda. Perquè, clar, aquí parla de la infantesa, no? Els sentiments que tens de la infantesa. Els de l'adolescència pot ser superinteressant també, perquè... És una època d'hormones molt boges i reflectir-ho pot estar bé, però així, dits creuats, perquè ho hagin fet igual de bé, eh? Perquè és que si no, amb la ratxa que porten últimament Disney i Pixar, preocupa.
Sí, aquesta del revés deixa el llegat molt amunt. Realment, jo crec que de tot el que ha fet Disney és del millor, sobretot els darrers anys, eh? Però és un espectacle.
Així, amb ganes, però amb precaució de la segona, no? També.
La veurem, perquè a més, escolta, hi portarem a veure els crios i a veure amb ells i tal, però la impressió que va deixar la primera, evidentment, jo crec que no la donarà cap altra. És molt difícil arribar al nivell que té la primera.
Quina segona part de Disney d'aquest any us fa més por, la de Vaiana o la del revés?
A mi la del revés perquè m'agrada molt. Vaiana no m'agrada tant, sí. I no em preocupa tant si l'espifien, però aquesta sí que em sabria greu.
Coincideixo, sí.
Totalment d'acord.
Rin també?
Em fan por les dues, així que és igual.
Vale.
Té una mica de sequelitis, no? Disney i Pixar, sí. Últimament.
Sí.
No tenen idees, ja.
Ja.
En teoria el problema és, diuen, la vaga de guionistes, però bueno.
Però també necessiten guionistes per fer la segona part d'una pel·li, no?
Clar.
No, però això també té a veure ara, no?, amb tota aquesta nova política de produccions al Bob Iger, no?, que ha tornat a Disney només amb la intenció de tornar a fer la milionada que feia fins ara a Disney. I sembla que només ho puguis fer amb seqüeles.
Però els temps ha canviat, eh? Vull dir, independentment de que les seqüeles siguin bones o no.
El que passa és que aquestes seqüeles ja es van preparar amb la marxa Bob Iger, no? Perquè la companyia ha caigut en una crisi creativa i ha arribat Bob Iger com a salvador, no? Allò d'anem a reflotar el vaixell que sense mi s'està enfonsant. Perquè, clar, una seqüela d'animació, per poder-la veure en pantalla, necessita d'uns anys de producció, 3-4 anys enrere de producció. Clar, arriben aquest any, però porten ja molts anys treballant-hi.
I més d'animació.
Sí, sí.
Sí, sí. Anem a la primera sèrie que teniu posada, que és Els Anells de Poder. I...
Primera crítica, Marc. Aquí no tens cap mena de raó, eh?
I única sèrie que hi ha posada. Comença tu, Marc, dient per què i després les crítiques.
És que no hi havia Star Trek en català aquí per posar, llavors. No.
No.
Mira, l'he posat perquè... Per què l'he posat? L'he posat perquè em va agradar molt quan l'anava veient. I llavors, jo no soc l'actor... jo he llegit Tolkien i, per tant, m'agrada i tal, però no soc l'actor ni del Silmarillion ni friki, diguéssim, dels llibres, i, per tant, tenia molt poc on comparar quan la veia. I sí que és veritat que la sèrie, en algun moment, tenia, pel meu gust, alguna baixada de ritme important, però tots els valors de producció... veure Númenor, veure segons... No sé, veure certes coses en pantalla, amb aquesta qualitat, tan ben fetes. I la veritat, jo vaig quedar encantadíssim. A mi m'encaixava bastant el que veia amb el que venia veient del Senyor dels Anells en pantalla gran.
Jo coincideixo bastant, amb el que dius, però anem a escoltar les crítiques.
Sent cert el que diu en Marc, perquè sí, és així, és que és el Senyor dels Anells, o sigui, no és qualsevol cosa. I el fet de que sigui el Senyor dels Anells ha jugat en contra el record de les pel·lícules, tota una base de fans dels llibres de fa molts anys, que, clar, la sèrie inventa molt. És un altre tema econòmic. Per què s'ha fet la sèrie? Per calés, perquè al final... Si tu volies adaptar aquestes històries que estan en unes novel·les que no són les que tu adaptes, has d'inventar. Aleshores, clar, els apèndics t'expliquen el que t'expliquen, però les històries estan en el Silmarillion, estan en els contes inacabats. Aleshores, no pots adaptar-los perquè no has pagat els drets d'això. Només tens el del Senyor dels Anells, que t'han costat una borrada de diners. Ho pots fer perquè és Amazon i te sobra la pasta, però si no hagués estat impossible. És una balança per mi la sèrie, eh? Vull dir, no és per odiar-la, com diuen molts, tampoc crec que sigui la sèrie perfecta ni la que ens esperàvem, però bueno, té coses bones, coses dolentes, una mica equilibrat.
Jo crec que no ha ajudat un ni contigo ni sin ti, no? Es diu en castellà, és a dir, els problemes, la llegenda urbana aquesta, no? És que no tenen els drets per dir hobbits, és que no tenen els drets per utilitzar això, per utilitzar l'altre, i però si no tinc els drets, per què faig una sèrie del Senyor dels Anells? O ambientada en aquest món? Pues faig una altra cosa si no tinc els drets, o tinc la meitat sí, la meitat no. No sé, coincideixo amb tots dos, eh? Vull dir, és complicada de valorar. Es disfruta, sí, però en alguns moments no flueix.
No, no. No m'han criticat tant, eh? Veieu que al final...
No, perquè tens raó, i tot el que dius, sí.
Té capítols molt, molt xulos, eh? Això sí, n'hi ha alguns que dius, uau, quina passada. Però hi ha alguns que sembla que no passi res, es passen allà hora i mitja parlant i clar... En fi, costen més. Sí.
Ara segur que no et criticaran, perquè
a veure.
Ara es posa la trilogia.
Clar. Clar, és que tenia aquestes tres... He posat les tres perquè jo les considero com tothom, entenc, eh? Com un sol bloc, eh? Si em donessis a escollir, jo posaria les versions esteses, eh?
Bueno, no tothom, eh? La setmana passada només vam posar el Retorn del Rei.
Doncs fatal, perquè veure el Retorn del Rei sense veure les anteriors no té cap mena de sentit, o sigui, no sé on anem, vull dir...
Jo... Aquí coincideixo 100% amb en Marc i també coincideixo 100% en la versió estesa millor que la cinematogràfica.
Però l'estesa no la tenim en català de cap. I bé, es posa tot del Senyor dels Anells, menys el Hobbit. Per algun motiu en especial?
Oh, va.
És una pel·li petita, 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 el Hobbit.
Bueno, pues, per ser petita és molt llarga.
és jo personalment, vull dir, la trobo interessant i tal, però relativament insuportable.
Va, canviem de tema, Jurassic World. Regne
Jurassic caigut. World he posat, a veure, aquí faig un matís, és a dir, he posat Jurassic World perquè jo potser si jo hagués de fer un top 3 de pel·lis favorites, després de 2001 Odissea a l'espai, estaria segurament Jurassic Park. Però com no tenia Jurassic Park on escollir, he dit, bueno, quines tenim de Jurassic World doblades? Doncs he anat a escollir la que m'agrada més de les tres. O com a mínim l'única que trobo interessant de les tres últimes.
És la segona, oi?
Aquesta és la segona. La, sí,
sí, la segona.
La que dirigeix aquí... Bayona, no?
És el Bayona, sí.
Jo aquí no coincideixo. A mi d'aquesta trilogia la que m'agrada més és la primera. M'agrada molt veure el parc obert, que no és una cosa que haguéssim vist abans. I aquesta, tancar els dinosaures en una casa, no em sembla les millors idees a l'hora de fer una pel·lícula. Però...
Jo tot el que sigui, després de Jurassic Park l'original, per mi no existeix.
Oh, la 2 està xula, la 2. Jo la reivindico. El món perdut, jo el trobo molt xula com a pel·li. Una altra cosa és que no és el que esperàvem, però...
I arriba el què tal?
Obra mestra, no?
Sí, una altra d'aquestes obres de ciència-ficció amb mayúscula.
Bueno, doncs de moment esteu bastant d'acord amb el que ha posat el Marc. Al principi heu dit que el criticaríeu, de moment no.
Ja no, jo crec que en aquest sentit ens entenem bé. No discutim gaire en el podcast, així que...
Bueno, pues a veure... A veure si la següent, que és el Cavaller Fosc, la primera de la trilogia de Nola.
La segona.
La segona, la segona.
Ah, la segona. Sí, sí, sí.
Ah, ja és Batman Begins. Que sí.
La segona i la millor de les tres. Sí, sí, també una obra mestra, crec, dintre del gènere i la millor pel·lícula que s'ha fet de Batman com a pel·lícula, eh? Vull dir, no com a potser adaptació de Batman, però com a pel·lícula és perfecta. Està molt
amb un Joker perfecte, eh? Mm. Més que en Jack Nicholson, amb tots els respectes.
Sí, no, i tant, i tant, i tant.
Però és que tot el guió, com està tot lligat, no? Com et vas trobant, el ritme aquest que li imprimeix Nolan, que vaja, mai de cep en aquest sentit, no? Jo...
Bueno, mai de cep, Nolan...
Bueno.
Home...
Des de Batman...
A Tenet... Sí,
sí, és l'única. Sí, és l'única Tenet... que podríem...
Bueno, ara no parlarem de Nolan.
Un altre cop, no fa falta.
Un altre cop, però portem una ratxa. Va, l'última d'animació que teniu posada, que és la de Spider-Man creuant el multivers. que és la de l'any passat, no la d'aquest any, que ja estem al 2024.
Doncs fixa't que jo l'he posat perquè jo no sóc gens fans en general de l'animació, però en canvi sóc superfan de Spider-Man i em va encantar, Les dues, les dues pel·lícules que hi ha fetes d'animació.
Però aquesta és la segona, eh?
Sí, aquesta és la segona.
Aquesta és la segona.
A mi, tant la primera com aquesta segona em semblen també obres mestres les dues, i aquesta, a més, tot el joc que fa amb els colors, a vegades és una pel·li més que d'animació, és d'art. Vull dir, és que... La trama, l'argument és magnífic, perquè funciona en dues capes també, no? Tens una aventura de superherois, multiversos, ben feta, perquè estem veient moltes pel·lis de multiversos molt mal fetes. Aquesta està molt bé. I, a més, té una història de relacions de pares i fills meravellosa, no? Tant amb el personatge de la Gwen com el de Miles. Sí. Uau, que bé que està. I com utilitza l'animació per expressar emocions, sentiments.
Sí. Jo, per posar-li una crítica, el punt negatiu és que poder aquesta pel·lícula, si vas amb canalla, que no és una pel·lícula per nens, em refereixo, però si vas amb algun adolescent, és molt sesuda. Vull dir, s'ha de pensar molt per entendre què està passant, d'on vens, on vas, a diferència de la primera.
No. Confirmo el que diu Sergi. De fet, la meva filla em va fer sortir del cinema.
Sí?
Sí.
Però això no és dolent, perquè...
No, per ficar una petita crítica seria aquesta. Vull dir,
però...
T'obliga a pensar més. T'obliga a pensar més.
Però això és bo, home.
Sí, no. Depèn de l'edat que tingui el teu nou, vull dir que...
No, però és que això és com tot el cinema. Hi ha pel·lícules per a totes les edats i en algunes que doncs, els menors no podran veure i que veuràs veure tu com a adult. Que sigui d'animació, és que és una cosa, un concepte de que sigui d'animació no vol dir que sigui per nens. Hem d'anar trencant això. L'animació no és un gènere. L'animació és un mitjà per explicar històries.
Molt d'acord. I, va, i acabem, recta final, un altre superheroi, l'Home d'Acer.
Aquí vindran els pals.
Per ser un rebut de Superman no és tan dolenta. Comparat amb el que ha vingut després...
És pitjor. No és dolenta, és pitjor.
Amb el que ha vingut després, no.
Jo l'he posat perquè és la pel·lícula de tot aquest univers de DC que han intentat crear. És la pel·lícula potser l'única que salvo. Més enllà que podríem discutir si me les miro, si no me les miro, si m'agraden, eh? Però l'única que està feta encara, des del meu punt de vista, amb sentit comú i amb una mica de saber on vas, no? Diguéssim, les altres, ostres, no sé, jo crec que se li va anar la pinça a l'Snyder i va fer el que va voler o que, no sé.
L'amor al personatge Superman en aquesta pel·lícula es nota. Jo crec que amb això estarem tots d'acord.
No. Estic totalment en desacord amb vosaltres, perquè si noto alguna cosa és que aquest personatge es diu Superman perquè porta una S al pit, però no té res a veure amb, podria dir-se, Ultraman, però la personalitat de Clark Kent jo no l'hi veig. Hi ha escenes que són a mi de vergonya.
És la seva primera missió com Superman, eh? No la 50.500?
Però m'és igual, o sigui, l'escena que decideix salvar el gos i no el seu pare, és que jo en aquell moment estava per aixecar-me i sortir del cinema, o sigui, em vaig indignar. Un Superman que la manera que té de salvar el món és destrossant tota una ciutat, no és Superman. Un Superman que regira colls als seus enemics, no és Superman. L'estètica no em va agradar gens. La història aquesta de com veu el seu pare és absolutament terrible. A mi aquesta pel·li és que vaig sortir indignat.
Salvant distàncies. Aquest Superman és en Peter Parker guanyant diners amb un ring, evitant el robatori del tio que roba la caixa. Abans que el seu oncle li mori i li digui que un gran poder, etcètera, etcètera.
No estic d'acord.
A mi em va semblar que la història de Superman està molt ben actualitzada en el context modern actual, no? És a dir, perquè podríem discutir o no si el Superman original, diguéssim, doncs és una història realista. No sé com dir-ho. Realista des del punt de vista creïble. Bueno,
aquí doncs... no hi ha cap cameo, no?, del Ben Affleck fent de Batman?
No, aquesta és a l'última.
Sí. Ja, llavors, tant Tech Market, la millor de totes.
Bueno,
ja. Ostres, doncs ara molt malament, Àlex. O sigui, t'he de dir que jo estava encantat amb Ben Affleck fent de Batman.
Jo no me'l creia gens, eh?
Hòstia, només Batman vist... Tortuga de Ben Affleck.
Només l'he vist a la Liga de la Justícia, la versió primera que va entrar pel cine, i horrible, eh?
Sí, pues a les altres igual. Per mi. Després hi ha gent que li agrada més o li agrada menys.
No, no sé, Ben Affleck potser jo el veia un bon Bruce Wayne, però un mal Batman. I en global jo el salvava. Vaja, a mi m'agradava.
Bueno, un bon Bruce Wayne...
També t'he de dir que a l'Home d'Acer, el Henry Cavill, diguéssim, té una musculatura raonable abans que comencessin a punxar tots els actors amb esteroides i coses diverses, diguéssim, que no podien ni tancar els braços dels bíceps que els hi fotien. Eh? I llavors, l'estètica aquesta més comiquera que tenia tant el Ben Affleck com el Henry Cavill, com el Momoa fent d'Aquaman, allò que o sigui, que semblava que li havia de patar un múscul per alguna banda, doncs, bueno. Jo crec que ja van picurar.
El director frustrat em diu, millor Bruce que Batman, el Ben Affleck. Sí,
totalment d'acord.
I ara jo crec que et criticaran bastant, perquè yeah. Sou el podcast de Star Trek, i has posat una de Star Wars i de les seqüeles.
No, què va? Escolta.
És la bona.
T'he de dir que primer, exacte, he posat la bona, el que haurien d'haver estat totes per molt que diguin que no, i això demostra també una cosa que tenim els trequis i que no tenen els warsis, que és que els trequis habitualment ens agrada també Star Wars. Mm. Per molt que diguin. Així que...
No, si coincideixo que és la millor de les tres, però...
Aquesta no.
No és la millor de Star Wars per mi. Però ja està. I com abans parlem de les seqüeles... Que...
No, exacte. Jo quan dic que és la que més m'ha agradat, vull dir d'aquestes últimes. És a dir, la que he trobat més interessant, o com a mínim la que després de veure-la m'ha quedat un regust més xulo, perquè, ostres, jo crec que aquí li fotia molta canya als personatges, que era el que realment era interessant per mi.
Jo coincideixo, eh? De les tres de la nova trilogia em sembla la millor, sense semblar-me una pel·li de Star Wars ideal, no? Però crec que de les tres és la que està més ben feta, dirigida i també que ha de carregar amb el llegat que li deixava l'anterior, que no era fàcil, perquè crec que J.J. Abrams la va deixar en un punt que no era el millor, aquest look desencantat de la vida, que no ens agrada. Al final, la pel·lícula que va fer una mica remuntar tot això, no? I sí que intentava desmitificar una mica Star Wars, no? Però és una pel·li que a mi de les tres és la que... És una de les més odiades pels fans, també, cosa que m'estranya.
Però ho deia perquè Star Wars n'hi ha dos més en català, Disney Plus, que és La venjança del Sith i la segona, L'atac dels clones. I m'ha estranyat veure aquesta i no una de les altres dos.
L'atac dels clones...
No, l'atac dels clones no m'ha estranyat. No.
Podríem esborrar-la de la història i no passaria res, tampoc. I La venjança del Sith està, a mi, personalment, em va agradar molt. Inicialment, a mi, personalment, no sé què pensen els meus companys, de la segona trilogia, inicialment és la que em va agradar, tot i que també t'he de dir que L'amenaça fantasma després li ha anat molt, recuperant molt el gustillo, diguéssim. Però vaja, és igual. És a dir, aquesta de Rian Johnson, aquesta que he posat, crec que està millor feta, pel meu gust.
Sí, no, a mi també m'ha agradat molt.
Jo us haig de deixar, em sap greu.
Cap problema, Sergi.
Vale. Gràcies. Encantat, gràcies.
Ens veiem aviat.
Adéu. Jo em puc allargar 5 minutets, però no gaire més.
Perfecte. Ja queda l'última, però pel xat deien que el millor Batman és Christian Bale. Com ho veieu?
Home, és el millor actor que ha fet de Batman, sí. Sí, sí. Per mi, sí.
Sí.
Tot
sí,
i que també m'agrada molt Michael Keaton.
A mi em queda lluny Michael Keaton, llavors sí que estic molt acostumat amb ell i m'agrada, tot i que, per exemple, em va agradar molt el Batman que va fer Michael Keaton a l'última pel·li de Flash. Em va agradar molt, també. És a dir, el tio ho fa bé.
Sí, sí.
Sí, no, a mi Christian Bale també m'agrada molt com a Batman. És, potser és perquè ho ha dit mon pare, per això coincidim, però... I ara l'última, Solaris. Aquesta no... De les que no he vist. No passa res.
Hi ha unes quantes pel·lis de ciència-ficció clàssiques antigues que si els, tots els amants de la ciència-ficció haurien de veure en algun moment. Si abans us he dit, per exemple, la de 2001, potser estaríem parlant que Solaris i 2001 són de les millors pel·lícules de ciència-ficció de la història. Després, pot agradar-te el tema, pot no agradar-te, pot agradar-te el to, el ritme, però vaja, són brutals.
És un Tartosky, vull dir que... que tampoc és per tots els públics.
No, no. Has d'haver menjat molta ciència-ficció i... però bueno.
Bueno, tampoc heu criticat tant la llista, Ignasi. Ha estat
no,
molt
no,
bé
no,
la vostra representació.
Home, ens portem bé, ens portem bé.
I fins aquí la vostra llista, que ja la podeu recuperar en la web si la voleu compartir i la gent vol saber les vostres recomanacions. I ara, abans d'acabar, ve el moment dels jocs. Començarà, ara us farem uns jocs per veure si sou tan cinèfils. Començaràs tu, Rin, amb el joc?
Vinga, jo us llegiré unes descripcions de pel·lícules, perquè són descripcions mal fetes. Vull dir, i heu d'adivinar de quina pel·li és.
És molt xungo, ja ho he vist. Que mare de Déu, senyor.
Vale, mira.
Va, a veure si supero el meu punt, que és el meu
quina record. Por.
Una família adinerada es muda a les afores per la nova feina del pare, a un lloc que fa molta calor. Allà, el fill intentarà establir amistat amb els nous veïns que resulten ser contraris a l'empresa del pare.
Del revés.
No. Són totes de sense ficció, avui.
Ostres.
No, dic, pots repetir la pregunta?
A veure, és una família adinerada, es muda fora d'on viuen per la feina del pare, que té una feina nova, i es muda a un lloc on fa molta calor. Llavors, el fill intenta fer-se amic amb els veïns nous, però aquests veïns resulta que són contraris de la nova empresa on treballa el pare.
Dune.
Sí.
Hombre, ara bé.
Hòstia.
Vinga. M'ha costat.
Bueno, però ha sigut el més ràpid.
Va. Mare de Déu.
Aquesta va ser dos pel·lis. Vale? I és curta. El protagonista s'enfronta a una sèrie de paradoxes temporals per evitar un succés catastròfic que recau directament sobre ell mateix en el passat.
Retorna al futur.
Podria ser, però no.
Massa evident, eh?
Sí. Harry Potter i... el
ciència ficció, Alex.
Harry Potter és
fantasia. Ja ho sé, que ho dic de broma.
Hi ha viatges en el temps, per això? O...
sí, sí, les paraules sí, sí. Temporals és perquè hi ha viatges en el temps.
Vale.
Mm. Bueno, una de les opcions no viatgen exactament en el temps, però sí que hi ha rotllos del temps.
Clar, és que a mi em ve la de retornar al futur tota l'estona.
Clar. Mm. Ostres, alguna pista.
Una de les dues pel·lis és de Tom Cruise.
Tom Cruise, i no serà la que ha dit en Marc?
No.
Que,
no.
Terminator. No. Ja sé que no surt Tom Cruise. Però és que l'han dit pel xat. Jo estic llegint el xat.
No.
Ostres.
El protagonista s'enfronta a paradoxes temporals, ¿vale? Per una cosa que passa, que és bastant catastròfica, i que fa que aquests problemes, aquestes paradoxes, afecten el seu ell del passat, del present, depèn de com ho miris.
Ostres, no serà aquella del Bruce Willis... Ah, com es diu? Sí, que ell de jove és el Joseph Gordon... el
sí,
Joseph Gordon...
és aquesta. Una de les opcions és aquesta, que és Looper.
Looper. Ah, Looper. I la del Tom Cruise, quina podria ser? Oblivion, poder, que era de més
no,
de 50.
No, Tom Cruise no viatja en el temps, exactament.
Mm.
Mira, pel xat han dit Tenet.
És antiga, no. L'han dit pel xat.
Minority Report. Sí, sí.
Ostres.
No viatja, exacte, però sí que hi ha paradoxes perquè és el sí. Fet que els de veuen el futur, qui ha fet els crims i tot això.
Bueno. Mm.
Vinga, dos.
Bueno, una i mitja, eh? No, no anem tan malament. Sí.
No.
No, Marc, no, estàs on fire, eh? Jo, fatal.
És l'hora, és l'hora.
Jo, com l'Àlex, no ho pillo.
Vale, una altra. Una tripulació... Són quatre, vale? O sigui, una tripulació s'haurà d'enfrontar al motí d'uns passatgers que han sigut rescatats a la deriva. El capità de la tripulació aconseguirà neutralitzar-los i, com a càstig, els exiliarà a un lloc recòndit. Això és com en el passat. Llavors, anys després, el que seria l'actualitat, els passatgers abandonats aconseguiran fugir capturant una altra nau influenciant els pensaments de la tripulació. El capità dels insurgents durà a terme el seu elaborat pla de venjança contra qui el va exiliar.
Això és l'ira de Can.
L'ira de Can.
Aquesta sí.
Mira que ràpid.
Molt bé, molt bé.
Va, no estava tan malament el resum, eh? No estava tan malament.
I l'última és, un empresari avariciós manté el seu negoci amb pocs treballadors i mal pagats, el que provocarà una onada de deslleialtats i riscos laborals durant la visita de la família de l'empresari.
Però això és qualsevol empresa, no?
Sí, però no deu ser ben bé una empresa. És per
no, ja.
Tot el Ricol.
No.
Ah!
A veure, ens ho pots tornar a repetir, a veure si...
Un empresari, que és molt avariciós, manté el seu negoci amb pocs treballadors i els hi paga malament. A causa d'això, fa que alguns d'aquests treballadors es rebel·lin i causen molts problemes a l'empresa. I això passarà durant la visita de la família del jefe.
Això podria ser Star Wars, eh? Rebel·lant-se els rebels contra Darth Vader.
Clar, és durant la visita... De la família
de la família,
jefe.
Això...
No la visita d'una família qualsevol, vale.
No, la seva família.
Hòstia.
Pues... Jo aquí estic enganxadíssim, eh? No...
Jo també.
No és ciència-ficció de l'espai, en plan... És algo que passa a la Terra.
Clar, a mi em ve Wonka al cap, però no és la seva família. Wonka,
no! Ah, bueno, sí, la clava, anar a visitar. A Wonka no sé si anar a visitar res. La Charlie ha fabricat xocolata i visita.
És dels últims 10 anys, la peli, o és més antiga?
Ja, han fet peli d'aquesta saga en els últims 10 anys.
Ah, hòstia, una saga.
Ja l'hem cagat, a veure. Jo
la saga està a la llista que heu fet.
Ostres.
Anem a recuperar la.
Ah, bueno, Jurassic World.
Bueno, però és la primera.
Jurassic Park.
Sí.
Saps que complicat era, mare de Déu.
Aquesta sí que era complicada, eh?
Fa complicat el joc, el fa complicat.
Bueno, n'hi ha de complicades i de fàcils.
Però t'he de dir que el John Hammond no era un empresari pròpiament dit avariciós.
I els de Dune tampoc es muden a...
Bueno, no, ja.
És que Marc, t'ha dit que era un resum mal fet, o sigui...
Ja. Molt mal... Bueno, però és divertit, està bé.
Està guai.
Sí.
Molt bé.
L'únic que a mi em costa. Va, ara l'últim joc, normalment faig frases de pel·lícules i dono quatre opcions. Avui no faré frases de pel·lícules, perquè avui he estat arreglant el tema de les llistes i seran preguntes, bueno, d'una mica de cultura general dels Gaudí i dels Oscars. A veure si l'encerteu. I amb això ja acabem.
Aquí són quatre preguntes, però també. Jo, fatal.
Quina pel·lícula ha estat nominada a més de 10 gaudís i no n'ha guanyat cap.
Hòstia.
Això ha passat. Ara us diré les quatre pel·lícules, que són Tross, El ventre del mar, Escape Room o Sur.
Tross?
No tinc ni idea.
Tross, El ventre del mar, Escape Room o Suro?
Ni idea.
Jo, Tross o Suro, diria, però... Bueno, no, va, dic canvi, jo dic Suro.
Suro? I Marc?
Sí, va.
Va, per dir un altre, Escape Room.
Vale. Pues... Escape Room no va estar nominada a cap, Gaudí.
Un error.
Tross va estar nominada a un Gaudí i no en va guanyar cap. Però El ventre del mar va estar nominada a més de 10 gaudís i no en va guanyar cap.
Vaja. I hem fallat.
Bueno, no passa res, heu fallat. Va, següent. Quina pel·lícula va guanyar més gaudís l'any 2023? Un any i una noche, Alcarràs, Pacification o Suro?
Alcarràs.
Alcarràs, et diria.
Pot ser pregunta trampa, eh?
Sí, tot i que la de l'Obert Serra... Però bé, va, diguem Alcarràs.
Pues... Alcarràs va guanyar 4 gaudís, però un any i una noche en va guanyar 5.
Uala.
Sí.
Pues ja està.
No, bueno, no opinaré.
No. Era l'any d'Escape Room que no va estar nominada cap, aquest.
Sí.
No opinaré d'això dels premis, de quan funcionen, de quan no funcionen i aquestes coses estranyes que passen.
No, jo segurament pensaria el mateix, però mira, he trobat interessant.
Ja, però és divertit jugar-hi. Això és...
Sí.
El bo que tenen els premis que és divertit jugar-hi. No te'ls creus perquè això dels Oscars, a més, és tot màrqueting. Però és divertit. És divertit.
Ara anem als Oscars. Ara dues preguntes dels Oscars. Que és, quina pel·lícula doblada al català va rebre més nominacions als Oscars l'any 2023? Tota la vegada, tot arreu, Avatar, El sentit de l'aigua, El triangle de la tristesa o Elvis?
Tota la vegada, tot arreu.
Sí.
Avatar.
Doblada al català, eh?
Ah, però tota la vegada, exacte, tota la vegada, tot arreu no ha estat doblada.
No està doblada al català?
Avatar no. Segur que està doblada, perquè jo l'he tret de la llista d'últim moment.
I Elvis també, ara.
Sí. Sí, Elvis també ho està.
I El triangle però... de la tristesa també ho està.
Sí, però aquesta no es va endur gaire res. Jo estaria més amb Avatar, encara que fossin Oscars tècnics.
Sí.
Perquè crec que va guanyar 4 Oscars, Avatar. Va, Avatar.
Avatar. Rin?
Estic entre Avatar i Elvis, perquè Elvis també el van nominar alguna cosa de vestuari i aquestes coses. Però bueno, Avatar.
Molt bé, doncs seguim amb la ratxa de 0 encerts, perquè va ser Elvis, amb 8 nominacions.
Mira.
Avatar no va guanyar cap Òscar, però la pregunta era nominacions.
Yeah.
Avatar va ser la que va guanyar més Òscars doblada al català.
Clar, aquí m'he despistat, jo, perquè si va tenir més premis i Elvis crec que no es van dur res. Però clar,
no, res.
Tenia més nominacions. Sí.
I Tota la vegada, tot arreu va ser la pel·lícula amb més...
Sí.
Oscar guanyat, però no està doblada. Va, última. Quina pel·lícula doblada al català ha guanyat més Oscars els darrers 3 anys? Elvis, Avatar, El sentit de l'aigua, Dune o Drive My Car?
Ha guanyat, eh?
Sí, els últims 3 anys. La que més ha guanyat
Elvis,
els últims 3
anys. Ja sabem
que
no.
No.
Drive My Car està doblada?
Sí, pot ser que sí. El que passa que Drive My Car d'Oscars...
A mi no em sona.
Pot ser que estigués nominada... Estava nominada, però crec que no es va endur res.
Totes han passat pels Oscars, eh? Nominacions o Oscars guanyats, totes han passat pels Oscars.
Sí. I Dune
va guanyar Oscars?
És que és això, jo a mi no em... Sí, sí. Jo és que, clar, és que entre Avatar i Dune sempre. Per tant, Dune, va.
Home, és més entretinguda que l'última d'Avatar.
Pot ser que la resposta estigui malament, eh? Perquè ho he tret de la Wikipedia.
Bueno.
Va, què dieu? Resposta final?
Jo Dune.
Sí.
Tots? Jo Avatar, per variar.
Avatar, va. Pues... Avatar va guanyar un Òscar i va estar nominat a 4. I Dune va estar nominat a 10 i en va guanyar 6.
Bé, bé.
Sí, sí. Tot i que també podríem jugar amb el tema de que Dune està doblada al català, però encara no s'ha estrenat el doblatge en català.
Per tant, no hagués guanyat el concurs.
No. I, per tant, bueno, llavors seria Avatar, perquè Drive My Car va estar nominada a 6 Oscars, però no en va guanyar cap. Per tant, els deixem-ho que tots heu encertat aquesta, perquè podíem jugar amb aquesta petita trampa.
Mm. Molt bé, molt bé, molt bé.
I va, fins aquí el concurs i, per tant, fins aquí el directe. Ignasi, t'ha allargat més de 5 minuts, però ha sigut per una bona causa dels jocs.
No,
i ja hem acabat.
Res, dic, no marxaré mig joc, vull dir que...
Així que res, doncs gràcies.
Molt bé, ens ho hem passat molt bé. De
català per passar per aquí.
De res, home.
Ja us convidaré més endavant. Podrem fer un dia un directe Star Trek contra Star Wars en català?
Home,
seria divertit, sí, i tant, i tant. Sí, sí.
Home.
Ens apuntem, no?
Jo el que sí que encoratjo tothom que, escolta, si no han vist Star Trek, és el moment de...
Yeah.
És el moment de començar. Està molt guai. Més enllà que ens vegin com uns friquis inadaptats i aquestes coses, està molt guai. I si no esteu convençuts, recupereu els primers i segon capítol del nostre podcast, que ja us convencerem.
I així també es poden entendre algunes referències que es fan a Star Trek a altres sèries, com El Simpson o The Big Bang Theory o altres sèries.
Clar, és que tu penses, més de 60 anys de franquícia acabes apareixent com a referents de cultura popular per tot arreu.
Sí, sí. Pues això, seguiu-los, escolteu-los, també seguiu, escolteu a la RIN, també des del sofà, us podeu subscriure abans de marxar, així entrareu al sorteig dels funcos de Bola de Drac. Si no subscriu ningú i no es pot fer el sorteig, els haurà de quedar a la RIN, que és una apassionada de Bola de Drac.
No.
Així que si no la voleu torturar, subscriviu-vos i res, la setmana que ve, tindrem un convidat important. La Rin, no sé si podrà venir al final. Perquè em vas dir que no ho sabies.
Sí, tinc una cosa, depèn de l'hora que s'acabi.
Perquè vindrà el Daniel Sabater, que és un artista d'efectes especials, que ha treballat a la sèrie d'Avatar, que s'estrenarà dijous que ve en català, i també a Flash i a Star Trek.
Ah.
Interessant. Així que...
Doncs després, de que passi per aquí, ja el caçarem nosaltres també.
I si els artistes catalans són internacionals. I van, veiem la setmana que ve, a l'hora de sempre, amb la Rin o no, però si hi ha amb el Daniel Sabater. I bona nit i bon profit als que aneu a sopar, que encara no ho hagueu fet. Adéu.
Adéu-siau.